ja ho sabeu, tot allò que comença té un final, en quant a aquest magazín que hem començat a les 11 fins ara a la 1. Continua la nostra programació, ara amb l'informatiu que ens portarà la veu, i els esports amb el Zona Mixta amb l'Ivan García. I recordar que pel cap de setmana els programes musicals i informatius de producció pròpia i també els que ens arriben des de la xarxa. Res més, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció i dilluns tornem a ser aquí. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs al Mesón del Conde.
El menú de calçotada inclou els calçots amb la seva salsa romesco, grallada de carn, crema catalana, vins i aigües, tot per 37 euros.
Atenció, perquè ara, si tota la taula demana calçotada, podreu repetir de calçots tant com vulgueu.
I si encarregueu la taula a través del web mesondelconde.com, us sortirà per només 26 euros.
Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà.
Dissabte 24 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Tortugues, la desacceleració de les partícules, de Clàudia Zadó.
Continuo investigant l'efervor i la substància amb un humà sense informar de res a ningú. No ho puc fer, Agatha, això és il·legal.
Ja ho sé.
I doncs què vols que faci?
No ho sé, val? No ho sé. Només estic intentant ser lògica i no deixar que et trepitgin, com han fet sempre.
Tortugues, la desacceleració de les partícules. És possible alentir els processos vitals d'un organisme fent-lo viure més a poc i, en conseqüència, més anys? Dissabte 24 de febrer a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Girona, un dia després del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Impresionante lo que se ha vivido en Girona los últimos días con el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Girona ha viscut uns dies amb els millors números de circ mai vistos a tota Europa.
Tothom en parlarà. L'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or aquest any a Girona.
Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos, malabaristes i trapezistes.
Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Del 22 al 26 de febrer, al Camp de Mar de la Devesa.
Compra ara les entrades a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Després de més de 20 anys al capdavant de l'Escola Empúries, Narcís Vidal plega com a director i se'n va exercir la docència a un centre del Gironès. El canvi, que Vidal reconeix que és precipitat i sobtat, es feia públic ahir i es fa efectiu avui. A partir de dilluns, la nova directora serà la fins ara cap d'estudis, Lilian Xiqués. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest divendres 23 de febrer. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. La resta d'aspectes d'àmbit local que destaquem avui són els següents, ara mateix en format breu, en format de titulars. Rafael Bruguera reconstrueix la biografia de Jaume Pellicer i Lleonard Quicus a partir de la correspondència que aquest havia mantingut amb la seva família entre la fi de la Guerra Civil i la seva mort l'any 1944. El llibre es presenta demà a les 7 a l'Alfolí de la Sal. El casal del jubilat Jardí del Padró ha fet avui l'excursió més curta de la seva història. A les 7 del matí els socis sortien de l'escala en autocar. Passats uns quilòmetres, però la calefacció no funcionava. I després de les queixes de tothom, s'ha decidit tornar cap a casa. Passarem balanç de la sessió informativa que es feia ahir a l'Ajuntament, on s'informava a empreses i entitats del funcionament de l'administració electrònica. Passarem balanç i escoltarem la veu de Basili Gironès a l'entorn de la inauguració de la seva exposició Altres mirades sardanistes, que s'ha fet a Figueres. I també parlarem de monitors d'activitats de lleure. L'Esbotzada Jove de l'Escala organitza un curs intensiu per Setmana Santa per tal d'obtenir el títol de monitor d'activitats de lleure. Les inscripcions ja són obertes. A l'informatiu d'avui encara temps per l'agenda esportiva, per l'agenda d'activitats i la previsió meteorològica amb Sergi Corral. Ens esperen, diu, diades assolellades però fredes, sobretot de matinada. Reapareixeran les glaçades i marxarà la tramuntana. Obrim el contingut de l'informatiu amb el tema que destacàvem a la portada, i és que després de més de 20 anys al capdavant de l'Escola Empúries, Narcís Vidal plega com a director i se'n va a exercir la docència a un centre del Gironès. El canvi, que Vidal reconeix que és precipitat i sobtat, es va fer públic ahir i es fa efectiu avui. A partir de dilluns vinent, la nova directora serà la fins ara cap d'estudis, Lilian Xiqués.
A partir de dilluns, l'Escola Empúries tindrà un nou cap. I és que ahir el fins ara director Narcís Vidal, que ha ocupat el càrrec durant 21 anys, va comunicar que presentava la seva renúncia i que també abandonava el centre escalenc. Dilluns Vidal s'incorpora a l'escola de primària de Sant Gregori, al Gironès, on exercirà com a tutor de tercer. A l'Empúries li prendrà el relleu la fins ara cap d'estudis, Lilian Xiqués. En tractar-se d'una renúncia voluntària, Xiqués pot passar directament a ser directora fins que s'esgoti el mandat d'aquesta junta directiva, que això serà d'aquí dos cursos escolars. Narcís Vidal ha estat un dels directors de l'escala que ha ocupat el càrrec més anys, més de 20 anys, un fet inusual. Avui ha enviat una carta a les famílies del centre per acomiadar-se, en què reconeix que la notícia és precipitada i sobtada en fer-se efectiu el canvi a mig curs, però argumenta que les necessitats laborals del centre de Sant Gregori han fet avançar el traspàs. Ho explica ell mateix.
La renúncia és precipitada, però encara ho és una mica més, perquè la intenció era estar a l'escola fins dijous que ve, que és quan es fa efectiva la jubilació que jo ocuparé a Sant Gregori, però com que hi ha hagut problemes i la persona a qui cobreixo la plaça per jubilació s'ha posat de baixa per malaltia, doncs em veig obligat a incorporar-m'hi ja dilluns. Evidentment, jo vaig informar en el claustre, en primer lloc, doncs ahir de la renúncia, en el Consell Escolar, aquest matí he enviat un correu a les famílies, i sí, entenc que sorprèn una renúncia a mig curs, perquè evidentment el mandat era per acabar aquest curs i dos cursos més, però bé, les circumstàncies manen.
Entre els motius de la decisió, Narcís Vidal explica que ja ha esgotat aquesta etapa professional.
Que necessitava un canvi imminent, un canvi per qüestions personals, allò que diuen a vegades, no?, que un s'acaba cremant amb la feina, doncs jo no ho sabia veure i em començava a cremar amb la feina. Vull dir, és molta responsabilitat. Hi ha molts canvis que estan arribant per part d'ensenyament. L'escola veig que necessita un altre, no diré un altre rumb, perquè està molt ben encarada, però sí que no estic en condicions d'afrontar ja tots els reptes que venen, i crec que és un bon moment per deixar-ho. Hauria esperat fins a final de curs, lògicament, si hagués vist que era un inconvenient per l'escola, però, afortunadament, deixar jo la direcció no vol dir que l'escola es quedi sense direcció, vull dir, hi ha una cap d'estudis que assumirà el càrrec de directora fins a final de mandat.
I assegura, sense amagar l'emoció, que se'n va amb la tranquil·litat de saber que deixa un equip que seguirà tirant l'escola endavant.
He dit que són 21 anys a la direcció, són 27 anys i mig a l'escala. Jo aquí a l'escala hi he estat i estic moltíssim, molt a gust. A l'escola també m'emporto records immensos i seguiré vinguent, tant a l'escala com a l'escola, faltaria més. Però sense el pes de la responsabilitat que em suposa la direcció. Jo aquí a l'escola hi he crescut professionalment i he madurat també com a persona en tants anys i sobretot bueno, he après moltíssim. És que primer els reptes que hi ha hagut, perquè durant aquests 21 anys a la direcció m'he trobat evidentment, com no pot ser amb tants anys i amb una escola tan gran, amb moltes situacions complicades, i després doncs les relacions tan estretes que he pogut fer amb pares, amb mares, amb els alumnes, els companys de l'escola. Hi ha una plantilla magnífica i per tant només em queda agraïment a l'estima que m'està mostrant la gent de tots aquests anys que he dedicat a l'escola i que ho he fet amb totes les ganes, perquè tinc molt clar que els càrrecs són voluntaris. Si un no té ganes d'un càrrec, el deixa.
Aquest curs l'Escola Empúries compta amb més de 500 alumnes.
Rafael Bruguera reconstrueix la biografia de Jaume Pellicer Lleonart en Quicos a partir de la correspondència que aquest havia mantingut amb la seva família entre la fi de la Guerra Civil i la seva mort l'any 1944. El llibre, editat per Pagès Editors en la col·lecció La Maleta de l'Exili, es presenta demà a l'Alfolí de la Sal. Jaume Pellicer i Lleonart, més conegut com a Quicos, moria l'any 1944 d'asfíxia al que es va conèixer com el tren de la mort, de camí cap al camp d'extermini nazi de Dachau. Tenia només 30 anys d'edat i en feia 5 que havia pres el camí de l'exili deixant la família a l'escala. Durant 5 anys patiria totes les penalitats possibles en forma de camps de concentració, fam, treballs per subsistir, etc. Rafael Bruguera ha reconstruït la seva biografia basant-se sobretot en la correspondència amb què es comunicava amb la seva família i que s'ha conservat fins avui. Rafael Bruguera.
Aquest llibre està basat bàsicament i gairebé amb exclusivitat amb les més de 100 cartes que va escriure en Jaume Pellicer en Quicos des de l'exili francès, des de l'any 39 fins a l'any 44, que va escriure la seva família, que la seva família ha conservat gairebé totes i que gentilment les va posar a la meva disposició, i a partir d'aquí jo he pogut reconstruir doncs la seva vida a l'exili, una vida plena de peripècies, de calamitats, una vida tràgica, i que va acabar finalment i malauradament amb la seva mort al tren que el portava al camp de concentració de Dachau, camp d'extermini nazi.
Per a Rafael Bruguera, la figura de Jaume Pellicer és significativa i representativa del patiment de milers de ciutadans que van haver d'emprendre el camí de l'exili, amb finals molt sovint tràgics.
És un exemple, és un cas concret, que podria ser representatiu de milers i milers de republicans espanyols, catalans i escalencs, però que té una importància al seu cas, perquè ell, quan escriu, diu moltes coses. I, per tant, descobrir aquestes coses ha fet possible poder reconstruir la seva vida.
Jaume Pellicer i Lleonart Quicos, el tràgic exili d'un republicà, és el quart llibre que Rafael Bruguera dedica a escalencs que van jugar papers destacats en temps de la Guerra Civil. Després dels que va fer el 2008 sobre Joan Ballesta Calafat, el 2009 sobre els escalencs assassinats durant la Guerra Civil, o el 2010 sobre Antoni Puig Antonet. En llibres com aquests, en Bruguera és defensor de la microhistòria d'aquells anys convulsos, i és que, tot i que és un període molt documentat a nivell global, a nivell local, fins fa no gaire, hi havia encara molts tabús a l'hora de parlar-ne.
És a dir, afortunadament, des de fa uns anys ja varen sortir centres d'estudis locals o centres d'estudis comarcals de recuperació de la memòria històrica, etc, que varen començar a fer aquesta feina, diguem-ne, tabú, d'explicar també aquesta microhistòria sobre la República, la Guerra Civil i la repressió posterior i el franquisme a nivell local i a nivell comarcal, que són temes tabús i han sigut temes tabús durant molt de temps, durant molt d'anys, i per tant delicats de tractar, no? Perquè en un poble ens coneixem tots, no? I quan mires un consell de guerra i veus els noms de les persones que denuncien el que va ser jutjat, etc, doncs bé, doncs això pot causar efectivament problemes a la gent que no tenen cap culpa del que van fer els nostres avis, vull dir, per tant, fer o no fer, diguem-ne, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que aquesta microhistòria encara en part està per escriure, degut al tabú de poder parlar de determinats temes a nivell local i a nivell comarcal, i especialment a la Guerra Civil.
La presentació del llibre sobre Jaume Pellicer Quicus està programada per demà dissabte a les 7 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal. A l'acte, Bruguera estarà acompanyat de Salomó Marquès, catedràtic emèrit de la UDG i membre del Consell Assessor de la col·lecció La Maleta de l'Exili, de Pagès Editors, on s'ha editat el llibre, i d'Àngel Quintana, professor de la UDG i net polític d'en Quicus. La notícia curiosa del dia d'avui passa pel casal del jubilat Jardí del Padró. I és que desenes de jubilats del casal han fet aquest matí l'excursió més curta de la seva història. A les 7 del matí els socis sortien de l'escala en autocar. Passats uns quilòmetres, però, la calefacció no funcionava. Tant és així que després de les queixes de tothom s'ha acordat tornar cap a casa. Miquel Pagès.
Al voltant de les 8 d'aquest matí, 36 socis del casal del jubilat de l'Escala han marxat d'excursió en direcció a Vilanova i la Geltrú, en una de les típiques sortides de promoció comercial. Passats uns quilòmetres, s'han adonat que feia molt fred, que la calefacció de l'autocar no funcionava. Consultat el conductor, els ha dit que no anava bé, i vist que encara quedaven molts quilòmetres de trajecte, han decidit recular i tornar cap a casa. En baixar de l'autocar, els somriures per la situació viscuda no tapaven el fred que han passat. Escoltem a Ramon Ministral, president del casal del jubilat, i a Pepita Sastre, que participava de l'excursió.
Quan he pujat al cotxe i he vist que el xofer anava amb bufanda i es tapava hasta les orelles, dic, bueno, aquí n'hi ha d'això. Bueno, i li dic, bueno, la calefacció què? Diu, és que li costa molt d'arrencar, diu, és que d'això... Diu, bueno, m'he esperat un rato, i com hem passat de quilòmetres, allò no s'escalfava ni per res. Doncs llavors dic, bueno, dic que la gent, tothom es queixava, que tenia fred, que no es podia aguantar, i a l'últim hem decidit mitja volta i cap a casa una altra vegada, perquè, de fet, és veritat, no es podia, feia fred, tu. Si a fora estàvem a 2 graus, jo estic segur que dintre estàvem a 4 o 5, tu. La gent tots abrigats i tot d'això, he trucat a l'agència aquesta, els he dit que ho anul·lessin tot, i mira, tu, jo ho sento molt per ells, però perquè esclar, de totes maneres, amb gent gran, jo crec que posar un autocar en aquestes condicions no està bé. No està bé perquè, tu, imagina't que algú agafa una pulmonia i qui s'ha d'anar a reclamar després?
No ha passat res. Hem passat fred, som gent gran i volem anar amb condicions pel món. No en té la culpa ningú.
No, i tant que no.
Mira, hem protestat, ha fet...
Mitja volta
i cap a casa, ja està, i no passa res. No passa res. Mira'l, i ell, pobret, està gelat. Aquest conductor, poder no hi arribarà.
Gelat i pobre, de més que no s'ha.
Com no podia ser d'altra manera, molts han anat ràpid cap a casa, i d'altres han optat per entrar al bar del casal del jubilat per prendre un cafè amb llet ben calent.
Parlem ara d'activitats realitzades. Una d'elles és de caire divulgatiu i informatiu. Estem fent-nos ressò de la reunió que es feia ahir al vespre a la sala d'actes municipal, reunió informativa per a empreses i entitats, on s'explicava el funcionament de l'administració electrònica quan hagin de treballar amb l'Ajuntament. Es tracta de deixar enrere els papers i fer tots els tràmits possibles telemàticament.
Una seixantena d'empreses i entitats han assistit a la sessió informativa on l'Ajuntament de l'Escala els ha explicat com s'han de fer els tràmits a partir de l'1 de març, quan entra en vigor la nova llei de procediment administratiu comú. A partir d'ara, les gestions entre empreses i entitats i l'Ajuntament s'hauran de fer telemàticament mitjançant l'administració electrònica, per la que cal un certificat electrònic per identificar-se. L'Ajuntament de l'Escala ha adaptat la plana web per aquest fet. S'han mostrat les instruccions per fer els tràmits bàsics, com per exemple una instància amb la possibilitat d'adjuntar-hi documentació. Escoltem a Mariona Muñoz, regidora de Serveis Administratius.
Estem contents de la convocatòria d'avui. Ha vingut molta gent, moltes empreses diverses de diferents sectors, i la part més interessant jo crec és que s'han resolt molts de dubtes, evidentment són dubtes que ens anirem trobant, que, com els hi hem dit, no serà senzill aquest període d'adaptació. Hem dit que posarem la seu electrònica en funcionament l'1 de març. Estem obligats per llei, la normativa 39/2015 de procediments administratius ens obliga a totes les administracions públiques i ajuntaments a posar en marxa, com deia, aquesta seu electrònica, i obliga a tots els professionals i bé, a entitats, associacions, etc., a relacionar-se ara amb l'Ajuntament de manera telemàtica.
Durant la presentació, els assistents han anat exposant dubtes. El més comú ha estat la diferenciació entre les gestions entre persona física i persona jurídica. S'aclaria que una entitat o empresa ha de tenir un certificat electrònic propi que no serveix al del seu propietari o president. Adrià Vila, informàtic de l'Ajuntament.
El principal neguit de la gent és sobretot a l'hora de representar entitats, persones físiques, com havien de representar les entitats, com havien de presentar instàncies o presentar documentació davant de l'Ajuntament. Ha sigut el neguit més gran que han tingut, perquè les persones jurídiques més o menys ja sabien de què anava, les persones físiques no estan obligades, de moment, tret que siguin col·legis professionals, amb el qual el que és una miqueta més problemàtic són les entitats que una persona física els hagi de representar.
Tot i que l'administració electrònica es farà efectiva a partir de l'1 de març, es preveu un període d'adaptació, entre d'altres perquè els certificats digitals per empresa o entitat tarden uns 3 mesos en tramitar-se.
Entra en funcionament l'1 de març, però la gent que no tingui el certificat, doncs, evidentment, podran realitzar encara els tràmits en paper. També comentar que l'altre dia ho vaig dir, doncs, que hi haurà un ordinador aquí baix a l'OAC, doncs, un ordinador de suport que el personal de l'OAC i els tècnics informàtics ajudaran amb qualsevol tema relatiu.
Per les empreses i entitats, representa un canvi en el mètode de treball. Escoltem a Mercè Abril, empresària, a Mercè Rueda, presidenta del CER, i a Joan Costa, president de l'Associació de Voluntariat Civil.
Per mi trobo que està molt bé, perquè ja fem tots els tràmits amb el que és la Seguretat Social, Hisenda, i almenys ho tindrem tot vinculat. Ho fas tot tramitat des de la mateixa empresa i vas tot directe.
Penso que si és per llei s'ha de fer, no hi ha volta de full, però que s'havia d'avisar amb més temps i que ara per preparar-nos-ho doncs, ho hem de pair. Jo ara, per exemple, ara mateix surto de la reunió, ho he de pair, perquè el CER no funciona amb la meva assignatura electrònica, ha de funcionar amb una per delegat de secció, perquè es presenten instàncies des de diferents llocs, els tallers no, però les seccions sí. El CER no pot presentar amb la meva assignatura, no ho hem fet mai, presentar les instàncies per totes les seccions que hi ha, i llavors, doncs, bueno, haurem de fer reunions i coses, ara ens ve l'assemblea un pèl apretats, de veritat que sí.
Em sembla que és una cosa bona. De fet, és una llei que ja la teníem que haver fet servir fa temps. Suposo que hi haurà un rodatge bastant important, però és una cosa que ens hi tenim que adaptar. A part de que a nosaltres també ens serveix per històric a totes les associacions, crec que és una molt bona pensada.
Per tal de resoldre qualsevol dubte, s'ha habilitat una adreça electrònica, un mail. És sac@lescala.cat.
I anem enrere ara per fer-nos ressò de l'exposició d'altres mirades sardanistes que s'ha estrenat aquesta setmana a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a Figueres. Una exposició on el jove fotògraf escalenc Basili Gironès mostra amb el seu ull crític detalls que sovint passen desapercebuts per la majoria dels mortals a l'entorn del món de la sardana. Aquesta és la crònica de l'estrena d'aquesta exposició que ja es va poder veure l'any passat a l'Escala i que ara es mostra fins a mitjans de març a la seu del Consell Comarcal, en ple nucli de Figueres. L'exposició Altres mirades sardanistes de Basili Gironès es pot visitar fins al proper 6 de març a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres. La mostra recull 36 instantànies de les audicions de sardanes de l'Escala, una mirada plena de detalls que sovint passen per alt a la majoria, però que l'ull viu i inquiet d'en Basili Gironès no ha deixat escapar. Es va estrenar l'any passat a l'Escala i ara es pot visitar dins els darrers dies de la capital alt empordanesa com a capital de la sardana. Durant la presentació, el jove fotògraf escalenc va estar acompanyat de molts amics que no s'ho van voler perdre, naturalment amb representació de l'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo, que n'ha fet la producció. Basili Gironès.
Són 36 imatges, 36 imatges molt personals, no vistes a simple ull, que comencen des de l'audició d'una sardana. Al començament tenim els instruments, tenim la mise a part i tenim el final de l'audició. És una exposició que he tingut l'honor de fer a l'estiu del 2015 durant les audicions.
La seu del Consell Comarcal està situada al número 48 del carrer Nou de Figueres. Vista la demanda de monitors d'activitats de lleure, l'Esbotzada Jove de l'Escala organitza un curs intensiu per Setmana Santa per aconseguir o per obtenir, més ben dit, el títol de monitor. Les inscripcions ja són obertes, ens en parla Maria Negra.
L'Esbotzada Jove de l'Escala organitza per Setmana Santa un curs intensiu de monitor d'activitats de lleure. Un curs ideal per a la demanda de monitors i directors d'activitats de lleure que hi ha en aquests darrers mesos. Xavi Torrent, dinamitzador juvenil.
Bé, aquest any 2018 hem considerat des de l'àrea de joventut organitzar un nou curs de monitor de lleure aquí a l'Escala. En aquest cas serà un intensiu per Setmana Santa. Ens hem posat en contacte amb l'Escola Empordà i seran ells els encarregats, com en l'altra ocasió, de portar-ho endavant. Les inscripcions ja estan obertes. Tothom que estigui interessat es pot inscriure a través de la web de la mateixa escola o pot passar per l'Esbotzada i l'informarem com s'ha de fer.
Aquesta demanda ve motivada sobretot per dos aspectes. Per un cantó, la remuntada econòmica que fa que més pares i mares tornin a apuntar els seus fills a les activitats d'educació en lleure. I per l'altre, també hi està influint molt l'entrada en vigor de la nova normativa que regula les activitats de lleure per infants i joves. La temporada d'estiu és aquella on monitors i directors tenen més feina, amb activitats com ara casals, colònies i campaments. Actualment el treball de monitor titulat s'ha convertit en una professió que genera ocupació, doncs combina les activitats d'estiu amb altres al llarg de l'any, com activitats extraescolars, menjadors, casals de Nadal i colònies escolars.
Bé, en aquests moments hi ha moltíssima demanda, tant de monitors com de directors de lleure. Aquí a l'Escala hi és, no només a l'estiu, que tenim els diferents casals i el campus jove, sinó que durant l'any hi ha els casals de Nadal, es van fent diferents activitats relacionades amb el món del lleure i creiem que és una gran oportunitat per apuntar-se en aquest curs.
Per obtenir la titulació oficial de monitor d'activitat en educació en lleure infantil i juvenil, l'únic requisit és tenir 18 anys el primer dia del curs. Aquest curs consta d'una part lectiva presencial i d'una altra part habitualment no presencial, unes pràctiques i un treball a memòria de pràctiques. Per més informació, www.escolaempordà.cat o passar qualsevol tarda per l'Espai Jove de l'Escala.
A les portes del cap de setmana obrim agendes. En primer lloc, l'agenda esportiva, després agenda d'activitats culturals. Partits que es disputen a l'Escala demà dissabte, de futbol, de bàsquet i de tennis de taula. Futbol, dos únics enfrontaments, tots dos al matí, a les 10. D'una banda, l'Alaví B s'enfronta al Peralada, de l'altra, el Benjamí Preferent juga contra el Club Esportiu Llançà. En bàsquet, jornada més intensa, tant com amb 5 partits, dos al matí, 3 a la tarda. Al matí obrirà jornada el mini masculí a 9:45, enfrontant-se al Club Bàsquet Caldes de Malavella. A les 11 és el torn de l'infantil masculí, Club Bàsquet L'Escala contra Club Bàsquet Roses, el derbi a l'Empordanès. A la tarda, 3 partits, començant amb el sènior femení, que a 5:45 s'enfronta al Sarrià de Ter. A 7:15, el sènior de primera catalana, que juga contra el Palamós. I a les 8 del vespre, el júnior masculí jugarà contra el Bescanó. A la sala polivalent hi ha també tenis de taula, partit de la Superdivisió, 5 de la tarda. Al CERN l'Escala s'enfronta al Cajasol Hispalis de Sevilla. I diumenge, futbol i només futbol. 4 partits al matí, 1 a la tarda. Començant pel de la tarda, aquest és el del primer equip, el de segona catalana, que juga contra el Caçà. Al matí, a les 10, jugaran el Benjamí A contra el base Empordanet i el pre-Benjamí de segon any contra el base Roses. A 11:45, dos partits més, són el del Cadet, que s'enfronta al Navata, i els Caganius, que juguen contra la Fundació Esportiva Palamós.